Estem molt contents de donar-vos la benvinguda a 100 passes, un podcast d'anàlisi polític que compta amb la col·laboració de la revista Catarsi. Serem una secció quinzenal que trobareu a través de les xarxes socials de la revista, però les podreu escoltar des d'on vulgueu i quan vulgueu. Al programa d'avui tractarem sobre les conseqüències de la inhabilitació del president Quim Torra i les repercussions que aquest fet tindrà al panorama polític català, i abordarem debats que se'n deriven. Abans d'entrar en matèria, però, primer de tot, ja que és el primer programa, caldrà que ens presentem. A 100 passes, com us he dit abans, hi trobareu anàlisi política en català de la mà d'en Carles Badenes, doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Carles.
Hola, com estem?
En Joan Miró, investigador de la Universitat de Milà. Hola, Joan.
Hola.
En Miquel Vila, analista de política internacional. Hola, Miquel.
Què tal, com esteu?
I jo mateixa, l'Aida Sanuy, i parlarem sobre diferents qüestions que creiem que poden ser interessants analitzar-les amb una certa calma i profunditat entremig d'aquests bombardeigs diari d'informacions, titulars, que sovint fa que no puguem agafar perspectiva ni analitzar amb massa detall les conseqüències del que passa al nostre voltant. Primer de tot, 100 passes, m'agradaria que expliqueu una mica d'on surt el nom del programa i per què vam decidir posar-li el nom al podcast. Miquel, ens ho vols explicar?
Sí, bé, 100 passes surt d'una pel·lícula italiana basada en una història real sobre un activista a Sicília que ell tenia una emissora de ràdio. Bueno, en la seva ciutat hi havia un mafiós i la seva emissora de ràdio era l'única que s'atrevia una mica a dir les veritats tal com eren. Tothom ho sabia al poble, tothom participava una mica del repartiment d'aquest sistema, i ell denunciava doncs, que aquest mafiós doncs, estava només a 100 passes de casa seva. I d'aquí el títol de la pel·lícula, i hem considerat doncs, que era un bon referent per a aquest programa.
Sí, sóc contar.
Allora, forza. Conte e cammina.
Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dove stiamo andando? Forza, conte e cammina.
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
Doncs ara sí, entrem en matèria. No és cap novetat. El càrrec de la presidència de la Generalitat, la màxima institució del nostre país, ha estat lligat a la repressió política i a la persecució per part de la justícia espanyola, independentment del règim imperant. Ho evidencia el fet que 10 dels últims 12 presidents han estat encausats. Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Macià, Companys, Irla, Tarradellas, Pujol, Mas, Puigdemont i ara Torra. Els únics que no han estat processats, exiliats o directament executats són Maragall i Montilla, que no és casualitat que siguin els únics que no formen part de la tradició política independentista i d'un partit polític d'abast espanyol. Des de l'aparició del catalanisme polític del segle XIX, la presidència de la Generalitat ha estat perseguida sota règims dictatorials, però també en etapes constitucionals, fins a arribar al moment en què ens inhabiliten a la màxima institució del país per no haver despenjat una pancarta en favor de l'alliberament dels presos polítics quan ho havia ordenat la Junta Electoral Espanyola, sinó per haver-ho fet més tard. La darrera mostra de repressió contra l'autogovern català ens ha donat peu aquests darrers dies a molts debats, però sobretot a un debat interessant que creiem que cal abordar amb rigor. Podem seguir parlant d'un estat autonòmic i d'una autonomia catalana?
Aquest dilluns, 4.392.891 vots van ser tancats en una caixa i llançats al fons del mar. La sobirania del poble de Catalunya va ser trepitjada i menystinguda una vegada més per un tribunal de part a 600 quilòmetres d'aquí. Vaig començar el mandat sent un president sense govern i la legislatura s'acaba amb un govern sense president. Em sembla que és una imatge ben clara de la situació completament extraordinària, absolutament surrealista i kafkiana que vivim.
El president Quim Torra ha dit que l'autonomia és un obstacle per a la independència de Catalunya i m'agradaria centrar el primer bloc del programa precisament en aquest debat. Es pot fer política independentista des de l'autonomia catalana? Podem estar parlant d'autonomia a Catalunya pròpiament, com l'havíem conegut fins ara? Davant de les declaracions del president Quim Torra, el periodista i editor Eduard Voltes comentava a Twitter en resposta a l'afirmació del president. Aquesta idea de que l'autonomia és un obstacle per a la independència és nefasta. I si qualla, només portarà més desorientació i frustració encara. I afegeix... El principal obstacle per a la independència són els catalans que no la volen i l'hostilitat de l'estat espanyol i la seva concepció religiosa de la integritat territorial. M'agradaria primer de tot preguntar-vos què en penseu de tot això. Creieu que podem seguir estar parlant d'estat autonòmic? Carles, Miquel...
Bueno, jo crec que, evidentment, en els últims 10 anys aproximadament hem assistit a una regressió claríssima del que es coneixia com l'autonomia. Jo crec que una mutació fins i tot constituent, diguem, de l'estat autonòmic. La sentència de l'Estatut inaugura una nova època, es trenca aquella idea segons la qual l'estat autonòmic era un punt de partida més que un punt d'arribada. Es trenca aquell miratge i també es trenca, jo crec, pues, se provoca una fractura en el sistema polític català i la cultura política catalana. Però després d'això han vingut tota una sèrie de legislació, normalment legislació progressista o de caràcter democràtic del Parlament de Catalunya, que ha sigut anul·lada pels tribunals espanyols. Ha vingut, evidentment, el 155 i han vingut tres presidents inhabilitats. No? També li podríem sumar, per exemple, el Fons de Liquiditat Autonòmica, que ha sigut també un mecanisme que ha limitat moltíssim l'autonomia, especialment en els darrers anys posteriors a la crisi. Per tant, jo crec que l'autonomia no és l'autonomia que coneixíem. L'estat autonòmic s'ha transformat profundament i, de fet, això no només ha passat a Catalunya, sinó que ha passat, per exemple, darrerament amb la gestió de la pandèmia. Tota la centralització de competències que es va viure aquest hivern-primavera, que s'ha normalitzat moltíssim, i això ens situa en un nou escenari en el que jo no diria que l'estat autonòmic ha desaparegut, no diria que l'autonomia ja no existís, però és evident que té unes limitacions importantíssimes de les quals crec que s'ha de ser ben conscient, no? I en part l'independentisme veu d'això.
Més enllà de la evidència d'aquest canvi en les competències, Miquel, m'agradaria saber si comparteixes com a tal l'afirmació de Quim Torra.
A veure, es fa difícil de dir això. És a dir, d'una banda hem d'entendre que l'autonomia es pot entendre com una concessió de l'Estat a una correlació de forces, no? Doncs que l'independentisme o el nacionalisme català en el seu moment va aconseguir, i l'altra també com una forma d'administrar millor un territori subjugat. I a part de veritat en les dues, segurament potser als 70 doncs, tenia més a veure, no? A l'època del pujolisme era més una certa concessió del pacte de la transició, a partir de, no ja tant de l'any 2010, sinó sobretot a partir, diria, del 155, és en el moment que això, que la funció de l'autonomia com a una manera de gestionar millor, de controlar, de mirar de controlar millor la situació a Catalunya es va posar més sobre la taula. No sé jo si són un impediment, jo crec que per alguns sectors sí, és a dir, jo crec que en els sectors de les elites polítiques són un impediment perquè són les que al final, doncs la gent que viu d'això, no? I que al final doncs té la seva part de la seva, el seu modus vivendi a través de les institucions autonòmiques, no? Doncs la por a perdre aquesta estabilitat econòmica o d'estatus o el que sigui, o de poder que pot donar a l'autonomia, doncs entenc que pot ser per a aquests sectors doncs el gran problema.
Jo entenc quan ell es refereix a són un obstacle per avançar cap a la independència, entenc que ho diu o comparteixo la seva afirmació en el sentit que, clar, si tu utilitzes el govern de la Generalitat o el vols utilitzar per fer polítiques públiques, doncs més amb clau de respondre a les necessitats de la majoria social a Catalunya i que això precisament et pugui evidenciar ja no cap al target independentista, sinó cap a tot un país com un govern responsable, com per exemple, jo què sé, doncs amb la llei de la rebaixa de la regulació dels alquilers, no? Doncs jo crec que aquí hi ha una estratègia per part d'un govern o d'alguna part de l'independentisme que diu, hosti, el que hem de fer és governar bé i que les nostres polítiques públiques es puguin evidenciar molt millor en relació a les polítiques públiques que fa l'Estat, no? I que a partir d'aquí puguem convèncer molta més gent de que a Catalunya les coses es fan millor, per dir-ho d'alguna manera, no? I que precisament els límits d'aquestes competències no et permeten fer aquestes polítiques públiques per seduir a molta més gent, no? D'alguna manera. Però l'entenc l'afirmació en aquest sentit, crec que en realitat hi ha una estratègia per part de l'Estat espanyol de no deixar-nos fer polítiques que puguin seduir.
Crec que també hi ha implícit una autocrítica o una renúncia a la idea de la desconnexió, que havia sigut molt important per a una part significativa de l'independentisme, de passar de l'autonomia a la independència sense que hi hagi una ruptura excessivament traumàtica. Però jo crec que la legislatura de Torra, almenys fins als últims mesos de pandèmia, ha sigut bastant coherent en aquesta afirmació final en la que tanca el seu mandat, i crec que darrere també s'amaga una certa voluntat de no assumir responsabilitats, no? És a dir, l'autonomia suficient, per exemple, l'autonomia actual era suficient per a cessar el conseller d'Interior quan estava quan s'estaven produint càrregues indiscriminades per part dels Mossos contra els que es protestaven contra la sentència de fa un any, i era suficient per a fer polítiques, per exemple, d'àmbit econòmic, per a modificar els concerts en el sector educatiu, en el sector sanitari. És a dir, sí que hi havia certes marges per a fer polítiques, que no són els marges que té un estat i que estan molt condicionats pel poder judicial, però en els que crec que des del govern actual i que ara des de la legislatura que s'acaba hi ha hagut molta reticència a entrar, no? Més enllà de que s'hagin aprovat alguna legislació al Parlament, que és una cosa diferent.
No sé si creieu que el desenllaç d'aquesta legislatura era evitable, si era desitjable evitar-ho a tota costa.
Aviam, evitable, no sé si ho era, potser sí, vull dir aviam, no? Jo no crec que ni des de la Generalitat, alguns plantejaven que Torra s'havia fet el màrtir amb la pancarta per poder ser un màrtir, però d'una cosa senzilla, però no crec que realment pensessin que acabarien amb la inhabilitació per aquest tema. Tot i que si no hagués sigut per això, doncs segurament hagués sigut per una altra cosa, perquè aquesta és la dinàmica actual, que també sentencia una mica doncs, la fi de qualsevol miratge autonòmic i de certa democràcia que hagués pogut haver a Catalunya en un sentit una mica substancial. És un límit que no canviarà i que cap partit espanyol té incentius per canviar ni ho farà, vull dir, al contrari. Per tant, doncs, fins a cert punt era inevitable, crec. I al final doncs, s'ha acabat com s'anirà acabant sempre. El miratge de tornar legislatures llargues, tranquil·les, a no ser, òbviament, que passi, que governin des de Madrid i que acceptis, com a mínim, que governin obertament a Madrid i que acceptis obertament aquest govern, és a dir, si vols ser una Colau a la Generalitat, doncs això potser sí que t'ho permetran tenir 4 anys de presidència, però si vols fer alguna cosa més, no.
Jo no estic d'acord amb en Miquel, era perfectament evitable si Quim Torra hagués fet el que va dir que faria el març quan va pactar els pressupostos, que és convocar unes eleccions. I crec que no haver-ho fet ha estat una errada, perquè el que ha passat aquesta setmana no sé quina cosa bona ha aportat al país i a l'independentisme, al marge de que podem dir que tenim un president més que ha estat destituït per l'Estat, que no sé si això ens... no sé on te suma això. Crec que si Torra no ha fet el que va dir que faria, que era convocar eleccions, ha estat pels mateixos problemes que van fer anar malament tots els moments importants del procés, que és per la competició partidista entre els principals, entre Esquerra i Junts per Catalunya, que és per voler tirar massa del discurs emocional, del victimisme, que sense tenir clar on va, i que és per la improvisació, perquè una altra vegada es va apostar a una confrontació amb l'Estat sense saber què faríem el dia després.
Jo en això coincidís bastant en el Joan, en el sentit, o sigui, és possible que fora inevitable que d'alguna manera el president acabara inhabilitat perquè bueno, els dos anteriors han acabat i perquè veiem que el poder judicial està especialment inquiet i hiperactiu, i no només en el cas català. Però és cert que hi ha hagut joc, hi ha hagut càlcul partidista, hi ha hagut batalla interna en les consideracions i les accions de Torra. De fet, la crisi de govern d'ara fa unes setmanes, just abans de la inhabilitació, el fet d'haver allargat, tot i que és cert que la pandèmia ha condicionat això, no? Però el fet d'haver allargat sine die, d'haver ajornat la convocatòria d'unes eleccions que s'havien promès a començaments d'any, crec que ha format part d'això, no? Fins i tot jo crec que s'ha fet servir les últimes setmanes de govern per a dibuixar un escenari electoral més favorable al puigdemontisme en el marc de la reconfiguració de l'espai convergent. Puigdemont, que ara està abanderant el concepte estratègic de confrontació intel·ligent, jo no sé fins a quin punt això seria un cas o un episodi de confrontació intel·ligent amb l'Estat.
Bueno, el que està clar és que segurament la inhabilitació s'hagués pogut evitar, però jo crec que al sector, sobretot de Junts per Catalunya, el que li interessava és situar aquest marc preelectoral del victimisme, per dir-ho d'alguna manera, o de la emocionalitat d'ens han tornat a tocar al president i situar-se en aquesta posició segurament doncs, beneficia tot el que és el món Puigdemont. I, de fet, crec que va ser el mateix dia o el dia següent que Quim Torra ja va parlar de que les properes eleccions a Catalunya serien plebiscitàries i tot i que recordo unes declaracions de Gabriel Rufián hores després dient que sí, va sortir ràpidament gent d'Esquerra a mig desmentir-ho. Per tant, entenem que sí que volien situar-se en aquest marc. Jo us volia preguntar, el que per mi és una mica el debat, quina alternativa li queda amb un futur govern amb una majoria independentista si vol fer una obra de govern que pugui, bueno, doncs seduir a una part de l'electorat que no és independentista, però que possiblement, veient un govern a Catalunya responsable, fent polítiques públiques, doncs, que puguin respondre una mica als interessos o que puguin representar els consensos polítics de Catalunya, però que xoquin amb aquests límits estatals, quina alternativa li queda?
Jo, per mi, vull dir, l'aritmètica parlamentària que sortirà a les següents eleccions, segons totes les enquestes, tornarà a ser una majoria indepe, en el que crec que només hi ha dues opcions de govern. Una és repetir l'actual, Esquerra i Junts per Catalunya, amb el recolzament extern segurament dels comuns, donat que els comuns també necessiten dels indepes tant a Barcelona com a l'Estat. És la més probable, no sé si és la... Pot ser bona en el sentit que trenca una mica la... Pot ser bona, pot aportar coses noves en el sentit que trenca una mica la dinàmica de blocs. La segona alternativa, crec que podria ser més interessant, un govern amb Esquerra en minoria al govern i recolzant-se en una aritmètica parlamentària canviant amb una geometria variable, tant en Comuns com Junts per Catalunya, com amb la CUP, com amb el PSC. Jo crec que si té una bona cosa Esquerra, si aconsegueix quedar primera força, és que està al mig del sistema de partits polítics català i que pot pactar diferents coses amb diferents partits.
Estàs donant, però, molt per fet de que una mica Esquerra es pot situar en una posició de força i pot ser un guanyador electoral. Segurament aquests últims mesos sí que es dona aquest escenari com a molt probable, però jo no perdria de vista el món Puigdemont, que pugui quedar per sobre com li acostuma passar a les eleccions, perquè a les enquestes sempre Esquerra surt guanyador, però després a l'hora de la veritat, almenys a les eleccions autonòmiques, els últims anys el món Puigdemont, diguéssim, ha acabat superant a Esquerra i també deixes molt fora d'aquest pacte de govern o d'uns certs acords o d'una capacitat de recuperar objectius dintre de les tres forces independentistes, que això potser sí que podrien relegar una mica aquest paper d'Esquerra si la CUP entrés molt més a ser un actor, no? Més capaç d'interlocutar amb el món convergent i Esquerra. No sé, Miquel, tu com ho veus això?
El punt de partida és que la idea de governar bé és impossible. És a dir, sí que puc comprar que es pot governar millor. Ara, el que no veig és com Esquerra governaria millor, perquè si de fet mirem les seves conselleries, per exemple, durant la pandèmia, tant afers socials com salut, doncs han tingut una gestió prou lamentable. Una cosa és que dins els marges que hi hagi es pugui fer millor, o no s'hagi de fer, diguem-ne, no hagi tant el ridícul. És a dir, que pugui haver uns mínims de competència i de gestió que crec que fins ara doncs, no s'han assolit, doncs, per elements com els que apuntava el Joan a la seva intervenció anterior, perquè potser estan més preocupats per altres qüestions que potser per gestionar o fer una mica un mínim d'una bona feina o capacitat, no ho sé. Jo veig complicat que això es pugui donar. És a dir, no, a més, vindrà una crisi econòmica que no sabem quin impacte tindrà, però a l'estat espanyol serà gran. Vull dir, no veig un horitzó tranquil els propers anys. Per tant, jo auguro més aviat doncs, un govern similar al que hi haurà ara. Jo sí que crec que segurament Puigdemont s'imposi sobre Esquerra Republicana. Jo crec que tindrem una mica més del mateix. No auguro que les properes eleccions hi hagi cap gran canvi.
Davant d'aquest bon govern que dius tu, Miquel, no? Que una mica l'ha intentat representar aquesta figura de Pere Aragonès aquesta legislatura, aquest intentem governar bé, creieu que més enllà del pla retòric Junts per Catalunya pot representar o pot dur a terme algun projecte independentista alternatiu?
S'ha d'entendre quin és el recorregut que porta el partit d'ordre, per dir-ho així, pal de paller, partit d'ordre mesocràtic català, a ser el partit dels independentistes més intransigents i de la permanent fugida endavant i la confrontació, si més no retòrica, però molt carregada amb l'Estat, no? Jo crec que l'espai, podríem dir, vaig a dir-li convergència o postconvergència per a qui ens entenguem, té una sèrie de problemes, diguem, estructurals i sobretot de la seva posició dins del sistema polític català. Entre ells, per exemple, que els vents sociodemogràfics no bufen al seu favor. el votant dur de l'antiga Convergència que encara se conserva, pues és un perfil més envellit, no apela tant a la centralitat i a la mitjana, per dir-ho així, del país com el que sí que representa, per exemple, Esquerra Republicana, que atrau més a noves classes mitjanes, sectors professionals ascendents, etc. Un dels seus papers tradicionals en la política espanyola, que ha sigut molt important per entendre el que era Convergència, ara mateix i des de fa uns quants anys està bloquejat. No només han perdut Unió, que era el gran vincle amb el poder oligàrquic a Madrid, o el gran empresariat, sinó que també han perdut la capacitat d'interlocutar en els partits, en els dos partits, en els partits del règim del 78. No? Davant una crisi, diguem, que té un corrent de fons difícil de revertir, l'aposta és la permanent hipertensió, anem a dir així, simbòlica, l'apel·lació emocional que connecta bé en una part molt important de l'independentisme català i del país en general, i la permanent fugida endavant. El que no sé això és quin recorregut té a llarg termini. De moment, diguem que està donant bastant de sí, no? Perquè fa anys que es deia que Esquerra avançaria a Convergència. Des del punt de vista de les propostes estratègiques, me convencen bastant poc en el sentit que crec que hi ha una dissonància, no són molt coherents en el que després ha sigut el que han fet els líders del que avui és Junts per Catalunya quan han tingut responsabilitats de govern.
Jo estic d'acord amb en Carles, en el sentit que un projecte polític alternatiu ni el representen, ni el tenen, ni l'han tingut prèviament. El que han tingut era un discurs alternatiu, basat en gran part en el voluntarisme, som d'una ètica, d'un compromís moral superior amb la ruptura. I és curiós que Torra intenti vendre el fracàs de la seva legislatura com a fracàs d'un projecte més pragmàtic com era d'Esquerra, centrat en intentar governar l'autonomia, però la seva legislatura també ha estat el fracàs d'aquest discurs més moralista, perquè un tio amb un compromís moral més ferm que el de Torra no en posarem cap a la Generalitat de Catalunya. I per tant, el que ha demostrat el fracàs de la seva legislatura és que amb un gran compromís moral, amb una gran ètica independentista, no n'hi ha prou, i de fet, no és que no n'hi hagi prou, és que no serveix per res. En segon lloc, crec que Junts per Catalunya té un problema al marge de projecte polític, que és que ara mateix no és un partit. No és un partit ni per governar, ni per organitzar gent, i veurem si és un partit que per guanyar eleccions segurament, recolzant-se als mitjans, potser podrà combatir, donar la batalla, però per governar, per proporcionar quadres a tota la Generalitat, etc., segurament no ho és. I acabo, crec que Esquerra, en aquest sentit, està millor posicionada amb això. Esquerra és un partit amb unes bases de gent, entre cometes, una mica prou friqui, amb uns lideratges que fa anys que són molt dèbils, però amb uns quadres mitjans segurament els més preparats per anar emplenant posicions a l'administració autonòmica.
Jo crec que la confrontació democràtica té molts límits des del punt de vista institucional, per dir-ho d'alguna manera, i que només té sentit si l'independentisme, diguéssim, va més enllà de la institució. És a dir, si no som capaços de recuperar objectius, de reorganitzar el moviment popular, d'explicar una mica on fiquem el concepte de desobediència civil per poder tornar a situar a l'Estat en una posició de debilitat i que aquesta posició de debilitat l'obligui, no, a afrontar el panorama català, el govern de la Generalitat, com a tal, té poca capacitat de confrontar. O sigui, els escenaris aquests on se situa la confrontació segurament tenen més a veure amb el carrer, tenen més a veure amb accions de desobediència civil. I vinculat a això, la repressió, diguéssim que va amb el PAC. L'aposta Puigdemont pot estar molt bé en el sentit de fer una proposta d'això, no? De tornar a ficar l'Estat en una posició de debilitat, però jo crec que no veig a l'independentisme molt segur de voler assumir els riscos que això comporta. Almenys no crec que s'estigui preparant com per assumir això. Llavors, o el món Puigdemont fa com una proposta molt clara sobre què significa i què comporta i dona eines tant a la ciutadania com als partits per dur-ho a terme, o em sembla com una concepció molt naïf.
Al final, el gran debat entre Esquerra Republicana i Puigdemont és, a part que òbviament hi ha alguns elements realment ideològics i profuns, però al final també és un sector que considera que parlant de fer la independència o de forma contundent o de forma amb la confrontació traurà vots, i d'un partit que considera que dient que no vol confrontació treurà vot. Però que això, a la pràctica, no implica que ambdós tinguin unes estratègies tan divergents com hem vist fins ara i com ja apuntaven els companys abans. És a dir, al final estem parlant molt de la retòrica. Sí que crec que l'espai de Junts per Catalunya té una cosa que Esquerra Republicana no té, que és, diguem-ne, una mica més de mà esquerra a l'hora de saber integrar diferents sectors, diferents persones de diferents personalitats. Esquerra Republicana sí que és un partit doncs, que és més, diguem-ne, més estructurat, però a l'hora de relacionar-se amb gent de fora del partit li ha costat més. I jo crec que això també és un hàndicap que, en canvi, doncs, aquesta mà esquerra, aquesta simpatia, que jo crec que això és herència directa d'en Pujol, doncs, que encara els convergents o els postconvergents d'alguna manera encara mantenen. Però, dit això, per fer la independència fa falta vertebrar el que hi ha fora de la Generalitat. Jo crec que aquí és on l'independentisme i aquí és on es veu la prova del cotó, els partits independents no la passen en els últims anys. És on es veu, és a dir, perquè no han treballat tot això ni eixamplar la base, ni enfortir el moviment, ni res. Només s'han dedicat a mirar de controlar la institució autonòmica, però tota la resta, tot el que queda fora, no ha fet gaire cosa. I aquí és on jo crec que és on es posa sobre la taula i es veu el cert paripé i la certa comèdia d'aquesta última legislatura, que jo personalment considero que seguirà la propera. Però jo crec que això aquí està gran tema. És a dir, si no es prepara, és a dir, en tots els sentits, també en sentit econòmic. Jo crec que la Generalitat, com a molt a nivell de polítiques econòmiques o polítiques socials, pot guiar i ajudar gens que al món, que a l'independentisme català li interessin, doncs, que siguin més forts i que estiguin més a empreses que estiguin més arrelades al territori, entitats sindicals sobiranistes, etc., o entitats socials que estiguin fora de la institució degut a les limitacions de l'Estat. Però aquest mindset encara no s'ha incorporat perquè també implicaria que la Generalitat, que els partits independents perdessin poder, és a dir, comencessin a tenir entitats realment fora, com ha existit, que això és una cosa que no els agrada gaire, i no només entitats com l'ANC o Òmnium, sinó entitats doncs, també a nivell econòmic, a nivell social, que tinguessin una capacitat, una societat civil ben vertebrada, en capacitat autònoma real. I això tampoc els hi acaba d'agradar, crec, i per això doncs, tampoc ho han impulsat.
Jo crec que hi podem entrar en futurs podcasts sobre, no?, l'independentisme més enllà del govern. Per acabar el programa d'avui, m'agradaria demanar-vos una conclusió a cadascú de vosaltres, que fos una idea. Carles, per exemple, la teva conclusió?
Bueno, jo crec que s'ha acabat la legislatura de la sentència, la legislatura de les eleccions que va guanyar Ciudadanos i la legislatura del 155. I jo crec que l'independentisme ha d'assumir els 3 anys que han passat des d'aquella tardor i ha d'assumir-lo en certa pressa i en certa capacitat d'autocrítica i d'afrontar els reptes del futur.
Joan, la teva.
Jo, per concloure, desgraciadament, ho farem una nota una mica pessimista, en el sentit que si el 2020 ha estat un any nefast per l'independentisme, el 2021 no pinta gaire millor. Les enquestes, el suport a la independència fa mesos que va caient, està al voltant del 40%. La nova majoria parlamentària independentista segurament seguirà amb les mateixes divergències estratègiques, i no només divergències estratègiques, però amb el mateix rifirrafe constant entre els dos grans partits independents que fa molt difícil fer coses. El nou president de la Generalitat segurament sigui Pere Aragonès o, si no, Laura Borràs. Per tant, no, les perspectives de l'independentisme pel 2021 no són massa engrescadores.
Miquel, per acabar, la teva conclusió.
Diré 3 coses. La primera és que la Generalitat no serveix per governar bé, tot i que això no impliqui que es pugui governar de forma desastrosa. La segona, una mica com diu en Joan, segurament doncs a nivell polític crec que no canviaran gaire les coses i que, per tant, doncs, si vols resultats diferents, necessites persones diferents també. En tercera instància, doncs, que el que cal és treballar doncs, per fora dels marges de l'autonomia i per fora del que seria pensant en les institucions i començar a treballar, doncs, fer les altres feines que segurament són més importants per l'independentisme a llarg termini.
La meva una mica relacionada amb el que deia el Miquel, jo sí que crec que els límits institucionals autonòmics estan esgotats i que veurem la determinació dels partits amb el projecte independentista en relació a la capacitat que tinguin de recuperar objectius comuns que puguin doncs, vehicular una unitat d'acció de l'independentisme, que puguin organitzar el moviment popular i sobretot la seva capacitat que tinguin d'assumir els riscos que significa ser independentista i fer política independentista en relació a la repressió, en relació a com doncs, configuren les eines dels propis partits, en el sentit d'elaboració de nous quadres, de formació de la seva gent, perquè si no crec que entrarem doncs, en aquesta roda una altra legislatura com l'actual. Doncs donem per finalitzat el programa d'avui. Gràcies a vosaltres, Miquel, Joan, Carles, i gràcies a la gent que ens hagi escoltat i a la revista Catarsi per oferir-nos aquest espai. Això ha sigut Cent Passes, el podcast d'anàlisi política en català, i dir-vos que, tot i que avui haguem parlat de política catalana doncs, en aquest primer programa, perquè bueno, no? Veníem de la inhabilitació de Quim Torra i sobre debats que s'han obert aquesta setmana interessants, com és aquest que hem tractat al podcast d'avui, però volem dir-vos que estem preparant una bateria de temes molt diversos sobre política internacional, sobre economia, sobre diferents qüestions que van més enllà del panorama polític català, que també sabem que a vegades és una mica esgotador, i dir-vos també que nosaltres quatre sí que participarem del podcast de manera habitual, però que ens agradaria i que tenim previst comptar amb la col·laboració de diferents persones en funció del tema que estiguem tractant. Mentrestant, mentre estem preparant els futurs podcasts, dir-vos que ens agradaria fer que feu difusió d'aquest programa si l'heu trobat interessant i intentarem generar una mica de feedback per saber si us interessa que tractem algun tema més en concret. Per nosaltres això és tot. Ens escoltem d'aquí 15 dies a 100 passes.